10 i 36 minuts, segona hora d'aquest matí, nosaltres és dilluns, és 18 de maig, estem a la fase 1. Nosaltres estem igual, hem de suposar que l'Isidre Also també està més o menys igual que com estava a la fase 0. Isidre Also, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Més o menys igual?
Igual, però més satisfet, perquè el nostre entorn comença a bategar com estem acostumats i la veritat és que no només en teníem ganes, sinó que és molt necessari retornar a una certa normalitat, sigui nova o la de sempre, però en tot cas una nova realitat.
Si ara l'Isidre Also s'hagués de trobar algú i li hagués de dir en poques paraules què ens ha passat, què li diria?
El que mai havíem previst. No ho sé. Segurament...
És una bona resposta, eh? Fa dos dies sortia el cardiòleg Valentí Fuster des de Nova York i deia hem viscut una història en què no havíem previst, ningú havia previst, que ens podia passar una cosa d'aquestes.
I per no afegir doncs, que no sabem l'avenir o el devenir que tenim per endavant. Però bé, però hem de ser positius, no tenim més remei que ser molt optimistes, perquè si no ens fem mal tots plegats. Ah. Per tant, rautxa, força...
Tants manuals d'autoajuda que s'havien arribat a vendre quan les coses anaven bé... I ara que els necessitem, ara resulta que ens costa veure que d'alguna manera o una altra, està clar, d'això se'n sortirà com el món se n'han sortit de totes les crisis que ha viscut al llarg de la història, però que evidentment tot tindrà un preu i en aquesta crisi també algú patirà més que altres, no?
Ben segur. Estem en contactes amb alguns economistes d'una certa reconeguda, d'una certa trajectòria, i ens diuen, sempre ens diuen el mateix, és curiós, el comú denominador. Sempre ens diuen, alerta, no ho podrem salvar tot. És a dir, per molt que ens esforcem, per molt que dotem o donem suport a l'activitat, a les persones, per descomptat, primer que les persones, que són les que ara mateix presenten un espai absolutament, en molts casos, francament, molt preocupant. Però pel que fa a l'activitat, pel que fa als nostres negocis, insisteixo, no ho podrem salvar tot. Per tant, ens hem d'esforçar en que sigui quan més millor.
Aquests economistes assenyalen quin tipus de negoci està més en risc arran d'aquesta crisi?
Sí, però amb això no ens aporten res de nou, perquè que sentir-ho d'ells ens reforça amb la idea, no? Clar, ells parlen d'una comarca com la nostra, amb un percentatge de... amb una atomització, una miniaturització de la nostra economia, doncs ens fa molt febles, ens fa molt vulnerables. Tant els professionals que es treballen en allò que se'n diu pel seu compte, que aquests, amb diferències, però la majoria d'ells no ho està passant gens bé, com aquells altres que són com aquelles estructures petites, aquelles micro, que són les que més tenim. No? En una comarca, a més, en què prop del 90% o el 87% de l'activitat està concentrada en serveis al consumidor o a l'usuari final. Esclar, amb un embat com aquest no ho podem resistir. Sí que ho hem de resistir, però ens costa molt.
Ara canviaríem el món, el model, ho canviaríem tot i hem passat dos mesos confinats i encara no mig any d'una crisi sanitària, per tant el món en mig any no es pot canviar.
És que aquesta nova realitat, si ens la creiem com a nova, requereix un model nou. Alguns altres parlen de paradigmes, altres parlen de sistemes, és igual, tant se val. El que sí, a mi em fa molta... em crida molt l'atenció que l'emergència que comporta aquesta contingència, aquest solucionar els problemes que tenim al davant, ens faci perdre la idea de que hem de planificar les coses d'una altra manera. És a dir, no per atendre les immediateses hem de dimitir de pensar a curt, a mitjà i llarg termini. I això és el que una mica em dol. Quan ho parlo amb segons quins decisors que tenim aquí a la comarca i només veuen l'immediat, no? Que sí, que hem d'atendre l'immediat. Però ara també és una molt bona oportunitat perquè ho tenim calent, perquè sabem les amenaces que tenim i també les oportunitats. Ara és el millor moment per planificar. Jo sóc una mica molt... sempre sóc el maniàtic de la planificació, però és que ara ho veig tan clar que així no podem continuar, que una propera pandèmia o un proper episodi com aquest ens pot fer molt més mal encara.
En fi. Tenim nosaltres una certa sensació que sense allunyar-nos del món està prenent cada vegada més força el discurs de mirem què teníem a casa i no aprofitàvem.
Sí, efectivament.
Sí?
Efectivament. I és allò que se'n diu posar en valor, en llenguatge polític, no? Anem a posar en valor allò que tenim, no? O en tot cas, com jo moltes vegades ho dic, no hem d'inventar, o sigui, hem d'aprofitar el que tenim, ho hem d'endreçar, ho hem d'arreglar, no? I això ens passa, al nostre entorn més proper ens passa. Jo a vegades parlo de comarca perquè pel meu rol em toca, però si individualitzem la realitat de cada municipi, doncs és evident que cadascun dels nostres municipis té moltíssimes possibilitats de reeixir i moltes vegades aquest dia a dia o jo moltes vegades ho atribueixo al mateix èxit. A vegades l'èxit a curt, l'èxit immediat ens fa perdre les possibilitats de tenir més capacitat.
No? Bé, ens ho ha posat molt bé l'Isidre Alça perquè anàvem per aquí. Encara no hi ha alternativa a fer el diner d'una forma tan fàcil com a través de l'especulació del sòl o de la vivenda o del turisme com a negoci. Quan s'obrin les portes i torni a venir gent, tornarem a moure la màquina i quan es comencin a fer pisos, tornarem a moure el mercat. I és clar, davant d'aquestes dues forces, és difícil incorporar-ne una que digui: mira, aniràs vivint, però hauràs d'aguantar una mica més de temps a tenir determinats beneficis o determinades coses.
Certament. A més és que el lloc en el que estem ara mateix, cada municipi i el conjunt de la comarca, si ho pensem una mica, no hi hem fet gaire cosa per arribar-hi. És a dir, el fet, la força del fet, i sobretot la circumstància d'estar molt a tocar del Malic metropolità, aquest onatge, aquest espai centrífug del Malic metropolità, ens ha fet que siguem un territori, ja no parlem dormitori, afortunadament, parlem més aviat de residencial, i fins i tot, en alguns casos, jo parlo de territori suite. Però això no hi hem fet gaire cosa, ens ha vingut. I em sembla que el fet de que ens ha vingut, potser ho hem celebrat més o menys, alguns més que d'altres, però no sé si ho hem gestionat prou bé. Però a més hi ha un altre problema, que això és finit. És a dir, els recursos, la disponibilitat del sòl, s'acaba, si és que en queda. De fet, en el cas de Sitges,
no en queda.
Per tant, i com ho farem, això? És a dir, hem de continuar el dia a dia sense tenir en compte el que ens ve a damunt? I no vull entrar en clau apocalíptica perquè abans he dit que havíem de ser optimistes, però jo sempre poso el cas de la gent jove que tenim, i no tan jove, d'aquells que han de marxar perquè no troben un espai de residència adequat a les seves capacitats, i, a més, perquè no troben un espai de treball també que obeeixi a la seva qualificació o a les seves ambicions professionals. No? I tot això és perquè ens hem vist, hem cedit a l'espai, doncs tu has dit a l'especulació, també són maneres de veure-ho, no?
Bé, diguem-ne el negoci, deixem-ho en el negoci.
L'especulació a vegades queda com molt...
Perquè no resulti molt beligerant o ideològicament adscrita a qualsevol ideologia, però o negoci.
Llavors, jo sostinc que davant d'això l'únic que podem fer és acceptar el que tenim ara mateix, però posar-hi remei perquè sigui, sense renunciar al que tenim, realment puguem ser un entorn de qualitat per viure-hi i per treballar-hi.
Algú li ha comentat alguna cosa, Isidre Alça, sobre el projecte de l'autòdrom?
Sí, per descomptat, l'estic seguit des de fa molt de temps i puc parlar amb els promotors. Sí.
I què?
A veure, tothom té raó quan s'oposa, sempre hi ha arguments per oposar-se i sempre hi ha elements que cal revisar de qualsevol planificació. Així i tot, l'autòdrom, el projecte que s'hi aboca, per mi és una molt bona oportunitat pel nostre territori. Si, a més, com bé deies a l'inici, fa uns minuts, ha passat pels tràmits d'impacte, de tot el que és de la mateixa activitat, doncs ha estat resolta favorablement per Generalitat, s'entén que s'ha sospesat doncs, els pros i els contres i s'han esmenat aquelles coses que no ho veien. Per tant, jo entenc que també hi pugui haver oposició, però és que a la comarca no anem sobrats de bones oportunitats. I aquesta n'és una. Que al cap i a la fi estem activant un espai, allò que dèiem fa un moment de posar en valor, estem activant un espai que ara mateix el teníem relativament inert, el teníem hivernant, no? Jo, més enllà de preservar les coses i de no fer-nos mal en l'entorn, jo veig un projecte que cal felicitar-lo i cal acompanyar-lo. No sé si l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, no sé finalment quina determinació prendrà. Espero que sigui favorable, això sí, esmenant aquells aspectes que grinyolin més el compte.
Ha posat en marxa Noda Garraf una estratègia, en diuen des de Noda, de turisme gourmet, amb la qual vol promocionar la comarca com a districte enogastronòmic. Segurament vostès veuran ben aviat una G que en el seu interior incorpora la silueta d'una ampolla de vi, diríem de la clàssica ampolla de vi negre, diríem, com a mínim en la forma, aquesta G, la G de Garraf, que és la que vol impulsar una campanya destinada a on, a qui i per què.
Quan parlem d'estratègia, estem plantejant que la comarca va ser un referent fa cosa de 40 anys, els més grandets encara ho recordem, des del punt de vista gastronòmic. Potser en aquell moment no parlàvem de vins propis, ho hem de reconèixer. Com a molt parlàvem del Penedès i era el principi de parlar dels vins nostres al Penedès. No? Però sí que gastronòmicament el nostre espai, diguem-ho d'una altra manera, venia gent d'arreu a dinar a la comarca. Això es va perdre. Curiosament es va començar a perdre. És una paradoxa. En el moment que obrim la C32, en el moment que foradem els túnels, va coincidir amb el temps, no és causa i efecte, però el cas és que des de llavors hem perdut molt de pes des del punt de vista gastronòmic. Sí que és veritat que no tenim cap restaurant estrellat des del punt de vista de les guies, d'acord, però en canvi tenim elements molt forts, tenim molt, molt potents, com és el tenir un receptari propi, una tradició culinària, sobretot mediterrània i marinera, fantàstica. Tenim uns productes de proximitat i alguns d'ells autòctons molt preuats. Tenim una nova generació de xefs, de cuiners. Si us hi fixeu en els restaurants, cada vegada hi ha gent a la cuina
més jove.
Joves, no vull dir que de llets, però d'una generació que aporten novetat, que fan que la cuina de sempre, perquè a més a més s'estimen la cuina de sempre i el producte de proximitat, però li donen la modernitat dels nous procediments i, per tant, innoven en la manera de fer. No? Hi ha uns restaurants, hi ha una restauració doncs, que insisteixo que, tot i que no estan prestigiats per estrelles, però sí que hi ha gent que està fent les coses molt ben fetes. Aquí a Sitges, sense anar més lluny, tenim espais que ens agrada quan tenim visitants, els portem i ben contents que estem i orgullosos. No? Després tenim uns gremis a les Sitges, però també el de Vilanova. Tenim col·lectius, com pot ser el Club de Tas. I després hi ha una altra cosa també que no me la vull perdre mai, que és l'escola d'hostaleria. És que se'n parla poc per la rellevància que té en la nostra cultura culinària en el nostre entorn. No? Tot plegat fa que realment és una... Perdó, això sí, finalment els cellers. Finalment els vins, que torno a dir fa 40 anys no en parlàvem, però que ara n'hem de parlar i cada vegada més i cada vegada ho podem fer amb més satisfacció. Perquè un producte cada vegada més s'ho val. I mireu, no vaig gaire lluny, la malvasia de Sitges. No? La malvasia fa uns anys, els que la demanàvem a segons quins restaurants, era per una qüestió patriòtica gairebé, no? Avui en dia, si tu tens convidats, ja els hi pots posar la malvasia que quedaràs, que et sorprendrà, a més, no? Bé, doncs és un bon exemple, la malvasia. Tot això, quan parlem d'una estratègia, el que volem és que la nostra comarca es presenti, s'exposi com a un districte enogastronòmic, el que nosaltres diem buscant el turista gourmet, aquell que sap entendre allò que se li ofereix, que busca allò que és genuí, allò que és autèntic, i nosaltres ho tenim. I és això, Vicenç.
On es va buscar el turisme gourmet?
Al nostre entorn tenim una regió fantàstica, és a dir, en la que cada vegada se'n parla més de restauració, cada vegada més mitjans de comunicació, per tant vol dir doncs, que hi ha una audiència, per tant vol dir que hi ha una expectativa quan algú se li ofereix una oferta gastronòmica que més que, insisteixo molt en això, que més que qualificada i de gran renom, cada vegada més es busca allò que és genuí. I en aquest sentit, i com a molt exemple, nosaltres estem tirant endavant el segell Vins al Garraf, que aplega aquests 15 cellers que tenim al voltant. També estem tirant endavant el segell Garraf Gastronòmic, que aplegarà restaurants que seran ambaixadors d'aquesta cuina tan genuïna. I altres aspectes que també tirem endavant, el corpus culinari, que vol ser un receptari de la cuina nostra. Hi ha diverses activitats que formen part d'aquesta estratègia. Però tot això, en bona part, convergirà a les novenes de cuina marinera que farem a la tardor, al mes de novembre, i que orquestrarà tot això que estem dient. I que el que farà és donar un factor promocional molt potent a la comarca, perquè altres poden plantejar que si l'Escamarlà, que si els Dàtils, que si les Galeres... Perfecte, però el discurs de cuina marinera genuïna no l'està fent ningú. I a nosaltres, en el cas de la nostra comarca, és un actiu formidable. Si tenim tot el que hem dit, productes, cuiners, restaurants, vins, tradició, l'únic que hem de fer és arreglar-ho i oferir una proposta atractiva.
Aquest que és un any, pel que diuen, de turisme de casa, això hauria de poder sortir amb més força que en altres anys en què, òbviament, diguem-ne que la comparativa és molt més àmplia i el turisme s'escampa arreu, no?
Sí, a més coincideix amb uns informes recents en els que l'aspecte gastronòmic i el cultural són esquers formidables per atraure el turisme de proximitat. Quan diem de proximitat ja ens entenem, volem dir el de prop, vol dir doncs del de 500 quilòmetres i que es desplaça en vehicle propi i amb la seva família, sigui curta o... Nosaltres, amb això, no vull dir que siguem imbatibles, però tenim una oferta extraordinària. És a dir, si aquesta qualitat enogastronòmica potent li afegim, o a l'inrevés, no vull dir-ho en aquest ordre, que se'n disculparà, però si ho acoplem amb la proposta del patrimoni artístic, museístic que tenim, això és potent, això és atractiu, més sobretot amb la gent que busca una certa tranquil·litat, és a dir, que no busca espais només de sol i... Bé, ja m'enteneu, és un tipus de clientela, a més d'una capacitat adquisitiva mitja o mitja alta, que també ens va bé. Hem de fer d'aquest territori un parada i fonda, no només perquè els hi mengis, hi beguis, hi dormi bé, que també, sobretot, però perquè hi ha uns atractius que la fan especial, que el fan excepcional. I els tenim.
A partir del que comentava l'Isidre Alzo, el turisme massificat és futur?
Hauríem de veure quins targets, hauríem de veure... Jo crec que la nostra comarca no té cap futur perquè no tenim espais que ho permetin i perquè cada vegada més la gent, la situació de seguretat, la necessitat de tenir confort, i confort ara ja vol dir seguretat també. Jo penso que la nostra comarca té molt bones possibilitats en aquest sentit, a diferència d'altres en les que la massificació doncs, genera el negoci. Nosaltres poc negoci farem amb la massificació, poc atractius serem. Quan estem parlant dels plaers, de la cultura, de la sensibilitat enogastronòmica, estem parlant d'un tipus de públics doncs, que té d'alè per coses molt més tranquil·les, molt més assossegades.
Segona, els preus canviaran?
Segurament. Canviaran, i tot i que això no depèn de l'oferta, sinó depèn sobretot de la demanda. Però els preus han de canviar per garantir la seguretat i la demanda demanarà aquesta seguretat i, per tant, estarà disposada a pagar allà on tingui la seguretat d'estar amb les millors condicions. És a dir, serà un valor que s'afegirà a la qualitat, que s'afegirà a la innovació, que s'afegirà a la sostenibilitat. Doncs ara hi ha una altra, que és la seguretat, i la gent estarà disposada a pagar perquè ja sap el pa que s'hi dona.
I això exigirà, i aquesta és la tercera, tenir encara professionals més preparats i pagar-los com correspon aquesta preparació?
Aquest és el gran problema que tenim. En una comarca en la que bona part dels serveis adreçats al consumidor final són estacionals, no ens en sortim a l'hora de qualificar els nostres professionals. Aquest és un gran problema. Per mi és un dels grans problemes que tenim a la comarca. No per una qüestió de no tenir una oferta formativa suficient, que també, però l'altre dia un d'aquests economistes, prefereixo no dir el nom perquè però publica habitualment el periòdic La Vanguardia a determinats mitjans, ens deia que ens hem acomodat tant a segons quins perfils atenen la nostra hostaleria i el nostre comerç que no ens hem donat compte de que s'ha de pauperar. Hem empobrit la qualificació. I ara això ho estem pagant. I si no hi posem remei, ho pagarem car. Perquè amb això també ens podríem diferenciar. Però, és clar, estem en sectors molt estacionals en els que invertir en ofici no sembla que tothom hi estigui disposat. A veure, és un debat molt complicat i on és fàcil posar-se en un jardí aspre. Però ens entenem.
Perfectament. Mal que sigui, perquè en veu alta tothom parlarà de determinats canvis de model i en la vida real els canvis de model importen determinats sacrificis que està per veure si amb l'urgència de la situació o determinats condicionants que existeixen actualment aquests sacrificis es poden posar en marxa o no. I segurament aquesta és la realitat amb la qual topa aquesta imatge tan positiva de dir bé, podem canviar el model, podem dedicar-nos a això, però veurem com es desenvolupa en la vida real. En qualsevol cas, Nola Garraf proposa precisament això, la promoció de la comarca com a districte enogastronòmic amb aquesta nova marca que s'ha presentat fa ben poc. Isidre Alzo, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. M'agrada escoltar-vos i encara més parlar amb vosaltres.
Doncs a veure si algun dia podem trencar també i les condicions ens permeten trencar la pantalla, la distància d'aquestes comunicacions virtuals que ara s'estan fent tan populars i que sempre els hi falta alguna cosa, eh? Però en qualsevol cas, benvinguda siguin. Gràcies, Isidre.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, adéu-siau.